Els països europeus fronterers amb Rússia estudien crear un mur antidrons per protegir-se de Putin. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de les incursions de drons suposadament russos a països com Romania, Polònia, Lituània o Noruega els últims dies, però també, entre d'altres, Dinamarca, que aquesta nit n'ha patit per tercera vegada, Europa aborda la creació d'un mur per defensar el seu flanc est, Joan Bota.
En una reunió que comença ara mateix, el comissari europeu de defensa, països de l'est de la Unió Europea, els Bàltics i Finlàndia, i també Dinamarca i Eslovàquia, estudien com blindar-se davant l'amenaça dels drons amb Ucraïna de convidada.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, la Unió Europea accelera els treballs per frenar una amenaça cada vegada més forta. La idea és respondre als drons russos amb drons europeus per evitar haver d'utilitzar, com fins ara, tecnologia militar molt més cara, com avions de combat o míssils. Avui la reunió, virtual i amb una desena de països, és un primer contacte d'una iniciativa urgent, però que encara no té forma.
Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, obre d'aquí una hora una nova jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Ho farà amb un discurs que es retransmetrà en directe a Gaza, amb altaveus col·locats especialment per l'ocasió, segons ha detallat el govern d'Israel, que hi veu una demostració del seu esforç diplomàtic. A Times Square, a la mateixa hora del discurs de Netanyahu, s'hi ha convocat una manifestació en contra seu.
Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
Doncs sí, una manifestació que ha d'arrencar d'aquí a poc més d'una hora a Times Square, al mateix temps que Netanyahu intervindrà davant la seu de Nacions Unides, a diferència del palestí Mahmoud Abbas, que no ho va poder fer perquè té vetada l'entrada als Estats Units. Això sí, el president Trump ja ha deixat clar a Netanyahu que no vol sentir parlar de l'annexió de Cisjordània.
I a Catalunya, toc d'alerta d'alcaldes de ciutats mitjanes per la situació límit dels serveis públics als seus municipis després del creixement de població exponencial als últims anys.
Al matí de Catalunya Ràdio, els batlles de Mataró, Vic i Manresa del PSC, Junts i Esquerra, respectivament, han coincidit en la necessitat de més recursos per l'educació, la sanitat i els serveis socials, també per frenar els discursos de l'extrema dreta amb la migració.
No són multireincidents, són multidetinguts, i jo crec que això és el que genera aquesta sensació d'impunitat.
La seguretat és un dels problemes que preocupa, l'habitatge és un dels problemes que preocupa, i en general tots aquells serveis que tenen a veure amb l'estat del benestar.
Sota aquest soroll de l'extrema dreta, al final hi ha un clam de la ciutadania perquè els partits resolem aquests problemes.
El País Valencià critiques al president Carlos Mazón l'endemà que les Corts valencianes aprovessin una resolució per vetar els autors nascuts a Catalunya o a les Illes en les assignatures de valencià.
Un nou atac a la unitat de la llengua que el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament adverteix que serà contestat, sentint-ne el coordinador Marc Candela.
No podem prohibir a un docent que parlem de Ramon Llull o de Mercè Rodoreda. Això no es pot fer. Perquè tenim aquesta llibertat de càtedra. I crec que és necessari, al final, la nostra assignatura parlar d'autors que han influït també en els autors valencians.
Una nova generació de medicaments promet canviar radicalment el tractament de l'esclerosi múltiple.
Els experts parlen de canvi radical en el control d'aquesta malaltia abans de 3 anys. Us ho detallarem els pròxims minuts.
I a la cultura, Oriol Pla es converteix en el primer actor català nominat als Emmy internacionals a les millors sèries de l'any produïdes fora dels Estats Units.
L'actor barceloní, candidat pel seu paper a Jo Addicto, ha explicat a aquesta emissora com va rebre la notícia.
I amb l'ànim, els ulls així brillants, i jo, què passa? No, res, que t'haig de dir una cosa, però no sé. És el moment, tot, bueno, tremendo, allà com, què, flipant.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el duel català de primera divisió, aquest vespre a les 9, Girona-Espanyol.
Un partit que podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio. El Barça, Lamine Yamal, s'entrena amb el grup. També ho ha fet Balde. Veurem si arriben tots dos al partit de diumenge amb la Real Societat. En canvi, Rafinha s'ha quedat al gimnàs després de les molèsties al partit d'ahir, on el Barça va remuntar i va guanyar 1-3 l'Oviedo. I l'exblaugrana Sergio Busquets anuncia que deixa el futbol després que acabi la temporada amb l'Inter de Miami.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb aturades en alguns punts, com la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, compta perquè hi ha alguna possible incidència en aquest punt. Ronda de Dalt congestionada entre Pedralbes i Vallcarca, en sentit Besòs. Aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La C58 a l'altura de Montcada, també direcció Barcelona. I la C17 a Granollers, en direcció Vic-Ripoll, per un camió avariat. El tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas de la T5 i T6 del tram Besòs a causa d'un comboi avariat.
I es falta el temps.
A la tienda vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Després d'aquesta setmana en què ha refrescat, com es presenta el cap de setmana?
Doncs diferent, perquè anem recuperant la temperatura normalitzada. Aquest cap de setmana serà el que toca, temperatura de setembre. Ahir, abans d'ahir, l'altre, de nit, fins i tot matinada, semblava entre finals d'octubre i novembre. Alguns sectors van anar al Pirineu, es van perinar. Ahir 2-0 a Prades. Avui a Prades encara 0 graus. Però bé, arribarem a 23, 24, 25 graus. Va pujant el termòmetre cap a la costa. I a l'interior, 26, 27, 28, a la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també cap al Pla de Lleida. Tot això amb sol, però nuvolades. A Girona i Barcelona pot caure algun ruixat aquesta tarda i vespre. Entre la Selva, l'Alt Maresme, Baix Empordà i Gironès. A última hora del dia, algun xàfec una mica intens a la zona sud del Baix Empordà. I demà, dia mig ennuvolat, a la tarda amb clarianes al centre i nord del país. No preveiem pluja, la temperatura va pujant, tant de dia com de nit. I diumenge, el que més notarem és que la nit ja no serà freda, pugen les mínimes, però diumenge amb núvols abundants i a la tarda algun ruixat al centre i sud de Catalunya, llevat del nord del Pirineu, de la Cerdanya, Principat d'Andorra o també nord de Girona cap a l'Empordà, lliure d'aquest risc d'alguna pluja.
Molt bé, gràcies, Dani, bon dia.
Fins ara, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Els drons van tornar a obligar a tancar l'aeroport danès d'Aalborg per segona nit consecutiva. És la tercera vegada aquesta setmana que un aeroport danès ha hagut d'aturar l'activitat pel mateix motiu. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advertia que hi pot haver més atacs intencionats d'aquesta mena.
Dinamarca ha estat objecte d'atacs híbrids en els darrers dies. S'han vist drons en diversos llocs a prop d'infraestructures crítiques, tant militars com civils. Hem d'esperar a veure més atacs, n'hi haurà més, i són atacs que han demostrat vulnerabilitats.
I tot i que no descarta que Rússia hi estigui al darrere, el govern danès, ara per ara, no sap qui fa volar aquests drons. A aquesta hora, els estats europeus que fan frontera amb Rússia, Bielorússia o Ucraïna, a més de Dinamarca i de la mateixa OTAN, es reuneixen telemàticament per discutir com garantir la seguretat davant d'aquests drons. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Primer contacte avui per accelerar la construcció d'un mur de drons a la frontera europea est. Convocats de forma virtual per l'Eurocomissari de Defensa, una desena de països i l'OTAN es reuneixen per explorar aquesta iniciativa més urgent arran de les últimes incursions a l'espai aeri aliat, sobretot a Dinamarca, Polònia i Estònia, amb episodis que en la majoria dels casos apunten a Moscou. La idea és combatre els drons russos evitant utilitzar tecnologia cara, com avions de combat o míssils, com s'ha hagut de fer fins ara. Països bàltics, nòrdics i de l'est participen avui a la reunió, junt amb Ucraïna i amb representació també de l'Aliança Atlàntica, que ja té en marxa des de fa uns dies un nou programa de defensa i dissuasió a tot el flanc est, batejat com a Sentinella Est, i que ha de combatre també l'amenaça de drons a l'espai aeri. La discussió seguirà la setmana que ve entre els líders europeus a la cimera informal de Copenhagen.
El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Rafael Grassa, creu que, amb els drons, Moscou busca vulnerabilitats a les defenses europees i als països de l'Aliança, justificar l'increment de la despesa militar. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Grassa patia que hi pugui haver un error.
El risc no és per tant intencional, sinó l'error. I l'error que amb aquesta acció-reacció vagi més enllà. El més preocupant per mi és fins on està la frontera, perquè ja Putin ha advertit de que tècnicament ell considera que l'OTAN està quasi en guerra amb Rússia per al tema de la defensa de l'OTAN a l'agressió russa contra Ucraïna del 2022.
I a les Nacions Unides, avui protagonisme per Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelià s'adreçarà a l'Assemblea General de Nacions Unides pocs dies abans del segon aniversari dels atemptats de Hamas i enmig de les condemnes internacionals a l'actuació del seu exèrcit a Gaza. Després del seu discurs, Netanyahu es traslladarà a Washington per parlar amb Donald Trump. La presència del primer ministre israelià ha generat protestes a Nova York, on s'ha convocat una manifestació a favor de Palestina coincidint amb el discurs de Netanyahu. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs d'aquí a una hora està previst que comenci el discurs de Netanyahu i també aquesta manifestació pro-Palestina. Una cosa ha de ser a l'ONU, a la seu de Nacions Unides, i l'altra aquí on som ara, a Times Square. De moment, val a dir que més enllà de molta policia i un escenari preparats, no hi ha encara senyals d'aquesta manifestació. De fet, no hi ha ni una sola bandera palestina a aquesta hora. Pel que fa al discurs de Netanyahu, segons l'oficina de premsa israeliana, consistirà en la defensa de l'estat jueu i en recordar els atemptats de Hamas de fa gairebé 2 anys. Asseguren que Netanyahu ha vingut a Nova York a desfer mentides i malentesos. De Nova York viatjarà a Washington, on dilluns s'espera que es reuneixi amb Donald Trump. Presumeixen que es tracta del president de cap govern del món que ha estat més vegades convidat a la Casa Blanca. Per cert, que Donald Trump ja ha deixat clar les últimes hores que Israel es tregui del cap l'annexió de Cisjordània.
I mentrestant, el govern espanyol reclama al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que s'assumi a les veus dels seus propis barons territorials que ja parlen de genocidi a Gaza. A la Moncloa, però, no esperen un canvi perquè acusen Feijóo de tenir les mans lligades pels discursos de l'expresident José María Aznar i la líder del Partit Popular a Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defensen tots dos sense embuts la posició del govern israelià. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. La Moncloa exigeix un canvi en el discurs del PP sobre Gaza. La direcció del partit es troba entre l'evolució que fan alguns líders territorials, com el d'Andalusia, Aragó, Galícia, i la posició inflexible d'Aznar i Ayuso. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al líder del PP que tingui humanitat.
Empieza a haber dirigentes del Partido Popular que le piden al señor Feijóo humanidad y que llame genocidio al genocidio. Pero mientras en el Partido Popular manden Aznar, Ayuso y Abascal, me temo que esa humanidad será difícil.
Un canvi de discurs, però, que tampoc acaba de convèncer la Moncloa, perquè hi veuen un interès populista. Qui tampoc parla obertament de genocidi és Jordi Turull. El secretari general de Junts ha esquivat avui la paraula en una entrevista a Televisió Espanyola.
Amb un tema que és una tragèdia, un drama, posa-li el qualificatiu que vulgui, perquè això humanament no podem mirar cap a un altre cantó, un altre si jurídicament això correspon amb el que és, perquè jo aquestes discussions que em diuen no, perquè el qualificatiu d'això és allò, escolti, això és una tragèdia.
Des del PP, però, res tan importància a l'ús del terme genocidi i miren cap a una altra banda. Alicia García és portaveu del PP al Senat.
Está claro que nosotros no vamos a utilizar como instrumento político lo que está ocurriendo en Gaza. No voy a entrar en semánticas, pero sí pienso que es una masacre que está haciendo mucho daño.
Feijóo, fins al moment, no ha anat més enllà de denominar com a massacre la situació que viu la població a Gaza.
D'aquí a 2 minuts seran 3:15 de la tarda. A Catalunya, mentrestant, toc d'alerta dels alcaldes de les ciutats mitjanes. Avisen que els serveis públics als seus municipis estan al límit, perquè el creixement de la població els últims anys, sobretot pel fenomen migratori, no s'ha acompanyat dels recursos necessaris, i demanen solucions per frenar l'avenç dels discursos de l'extrema dreta. Al Matí de Catalunya Ràdio n'ha parlat amb els alcaldes de Vic, de Manresa i de Mataró. Jordi Corbalan.
Són alcaldes de colors polítics diferents, però amb reptes i preocupacions compartides. Quan falta poc més d'un any i mig per les municipals, coincideixen que els serveis públics als seus municipis freguen el col·lapse i reivindiquen més recursos per a l'educació, la sanitat i els serveis socials. Sentim l'alcalde de Manresa, el republicà Marc Eloi.
A Manresa, doncs, la població ha passat de 60 a 80 mil, és un 1% del país, eh? També a Catalunya hem passat de 6 milions a 8 milions en els darrers 20 anys i els serveis no s'han posat al dia. Per tant, estem en un punt on l'estat del benestar entra en col·lapse, no?
El batlle de Vic, Albert Castells, de Junts, comparteix la diagnosi, però va més enllà. Creu que cal moderar el creixement de la població.
Aquest creixement enorme dels 30.000 als 50.000 ha provocat una situació límit, una situació de col·lapse dels serveis públics, i això fa que ens haguem de centrar en això, sobretot en poder créixer més moderadament i en atendre les necessitats dels que ja són aquí.
La inseguretat és un altre dels reptes a què han de fer front les ciutats mitjanes del país. Els alcaldes en reclamen canvis legislatius per combatre els lladres multireincidents. Sentim David Bote, l'alcalde socialista de Mataró, i Albert Castells, batlle de Vic.
No són multireincidents, són multidetinguts, i jo crec que això és el que genera aquesta sensació d'impunitat, d'incomprensió per part de la ciutadania.
Perquè al final, sota aquest soroll de l'extrema dreta, al final hi ha un clam de la ciutadania perquè els partits resolem aquests problemes.
Les dificultats per accedir a un habitatge assequible per l'encariment dels preus i el dèficit de pisos de protecció oficial és l'altre gran repte d'aquests municipis.
Doncs mentre, com sentíem, els alcaldes alerten de la pressió per l'augment de la població, el president de la Generalitat, Salvador Salvador Illa, ha fet una crida a combatre la intolerància cap a la immigració. En l'acte central de l'any Paco Candel, Illa ha insistit que la immigració contribueix a fer de Catalunya un país millor i critica els que la utilitzen per enfrontar una part de la societat amb una altra. Unitat Mòbil a Sant Adrià de Besòs, José Antonio Rodríguez i Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, en aquest acte s'ha posat en valor el sentit de l'obra de Paco Candel, especialment els altres catalans, en un context com l'actual, enmig de l'auge de l'extrema dreta i els discursos contra la immigració. El president Salvador Illa ha fet aquest advertiment.
Compte amb caure en la temptació de discursos fàcils i maniqueus que ocupen la immigració de tots els mals. La diferència entre els que està entre els qui s'aprofiten de les necessitats de les famílies per atiar el racisme, trencar la convivència i enfrontar-nos entre nosaltres no resolent mai res. I els que estem compromesos amb reduir les desigualtats, ajudar les famílies i els barris que més ho necessiten i garantir que tots compartim els mateixos drets i deures.
Segons Salvador Illa, la immigració contribueix a la prosperitat i cal rebre-la amb una actitud positiva i com a eina de cohesió social.
Però precisament la migració també és una preocupació al Regne Unit, que busca maneres per frenar l'arribada de persones en situació irregular. El primer ministre britànic ha anunciat que introduirà un carnet d'identitat digital amb verificació biomètrica que serà obligatori per poder treballar-hi. El laborista Keir Starmer vol frenar la migració amb aquest pla que alguns polítics i organitzacions de defensa dels drets civils ja han criticat. Londres, Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. L'anomenen BritCard i serà obligatori per treballar al Regne Unit. No hi haurà targeta física, sinó un identificador digital únic que tothom qui vulgui treballar haurà de tenir. Això marca un gran canvi, perquè també en necessitaran els ciutadans britànics. El sistema és universal. Pel primer ministre, Keir Starmer, és una manera de controlar i reduir la immigració, ja que serà imprescindible per demostrar el dret a treballar en aquest país.
Durant massa anys ha estat massa fàcil que la gent entri al país, caigui en l'economia submergida i s'hi quedi il·legalment. Cada nació lliure necessita tenir control sobre les seves fronteres. Necessitem saber qui hi ha al nostre país.
El projecte compta amb l'oposició dels grups de defensa de les llibertats civils, que alerten de possibles riscos per la privadesa. Al Regne Unit no hi ha carnet d'identitat i els ciutadans s'acostumen a identificar amb el passaport o amb el permís de conduir, que és relativament fàcil d'aconseguir. La identitat digital serà obligatòria només per treballar, per tant, no afectarà els jubilats i s'aplicarà com a molt tard el 2029.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges. De totes les marques, com Triumph, Chantel, Selmark, Le Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Tan sols fins al 5 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Professionals de la construcció i la reforma. A Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Celebra l'aniversari de Carrefour al millor preu. Amb descomptes cada dia, com el 50% de descompte, només el 26 de setembre, en totes les galetes. Vàlid en hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. No et perdis els nostres millors preus d'aniversari. Carrefour, el més bo al millor preu.
Hola, saps si ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Mare meva, quina qualitat i la varietat que busquem. Agafo càpsules de cafè L'Or que no ens en queden i tenen un 4x3. I també cosetes de perfumeria, que hi ha un 70% en la segona unitat en L'Oréal, Garnier, Mixa i Maybelline. Ho aprofitem?
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
10 periodistes que viuen i narren la geopolítica mundial
En una conversa íntima sobre la seva vida, l'ofici i els conflictes actuals. Hotel Palestina, el llibre. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. L'Ajuntament de Barcelona s'ha sumat al Pacte Nacional per la Llengua, l'acord en defensa del català signat pel govern, partits i entitats, al qual el president Illa havia demanat als ajuntaments que s'hi adherissin. El suport del consistori barceloní ha vingut de la mà del PSC, els Comuns i Esquerra Republicana, mentre que Junts, el PP i Vox hi han votat en contra. Des de Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. L'alcalde Jaume Collboni assegura que Barcelona ha de donar exemple com a capital i demostra el seu compromís amb el català.
Estimar la llengua també vol dir estimar la ciutat, i més ús social del català també implica més cohesió social a la ciutat de Barcelona. Per això, com a capital, entomem amb ambició la defensa dels drets lingüístics, que són drets irrenunciables.
Junts s'oposa al pacte perquè no recull cap reacció a la sentència del 25% del castellà a l'ensenyament. Joan Rodríguez.
Aquest pacte no diu res de com reaccionarem davant d'aquesta possible sentència, i això ens impossibilita votar-hi a favor o votar l'adhesió de la ciutat, perquè és un símbol, el que fem avui és un gest, els gestos estan bé, però malauradament els temps dels gestos han passat.
PP i Vox s'hi han oposat perquè asseguren que el pacte promou la imposició del català. També al ple s'han retirat les medalles d'honor a Rosa Peralt pel crim de l'Urbana i a Juan Fortuny, un policia nacional que va cometre dos crims masclistes i es va suïcidar.
I encara parlant de llengua, nova ofensiva del govern valencià encapçalat per Carlos Mazón contra el català. El Partit Popular del País Valencià ha presentat una iniciativa per vetar els autors catalans i de les Illes al batxillerat, i només s'estudiarien els autors valencians. Això implicaria, per exemple, que una autora com Mercè Rodoreda quedés fora del programa i deixés d'aparèixer a les proves de selectivitat, com va passar a les últimes PAU, Valeria Obereda.
El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià considera aquesta mesura absurda i creu que el professorat s'hi resistirà. Marc Candela n'és el coordinador.
No podem prohibir a un docent que parlem de Ramon Llull o de Mercè Rodoreda. Això no es pot fer. Perquè tenim aquesta llibertat de càtedra. I crec que és necessari, al final, la nostra assignatura parlar d'autors que han influït també en els autors valencians. Si s'atreveixen a expedientar algun docent, ahí sí que el conflicte serà gros, evidentment, perquè traurem tota la bateria al carrer.
L'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora diu que és una vergonya discutir una obvietat, perquè és evident que el català i el valencià són la mateixa llengua.
Els autors valencians són autors de la literatura catalana i no volen ser una altra cosa. És a dir, tu no li pots dir al Joan Francesc Mira o al Ferran Torrent que no són escriptors de la literatura catalana, perquè ho són i ho volen ser. Que, en fi, és una cosa que no té cap sentit ni un, ni té cap aplicació, però també són bombes de fum que serveixen també per fer fugides endavant.
La intenció del govern valencià és que els canvis ja estiguin en vigor al curs 2026-2027.
AENA ha volgut avui que quedés clar que continuarà amb el model de governança centralitzat de tots els seus aeroports, també el de Barcelona. El gestor aeroportuari ha respost així a un dels seus màxims accionistes, TCI Fund, que li reclamava un compromís inequívoc per mantenir la gestió actual davant pressions reguladores i polítiques. Joan Garcia.
La companyia que presideix Maurici Lucena ha recordat la importància de conservar aquest model dels aeroports en un moment d'especial rellevància, perquè estem davant un període de fortes inversions. AENA també deixa clar que actualment no hi ha cap proposta, projecte o decisió política que apunti cap a una governança dels aeroports a càrrec de les comunitats autònomes. I des de S'Agaró, on participava en unes jornades, Lucena s'ha cenyit a la legalitat.
Amb l'actual marc normatiu, i el marc normatiu que regula l'activitat d'AENA, més l'estructura societària d'AENA, i l'estructura accionarial, sobretot, en la meva opinió, fan impossible el canvi de model d'AENA i del sistema aeroportuari espanyol.
Aquesta declaració es fa després que tant des de Catalunya com des del País Basc els partits nacionalistes reclamessin que els governs d'aquestes comunitats participessin a la gestió dels aeroports com a moneda de canvi per arribar a pactes amb els socialistes.
I polèmica per aquesta afirmació del número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, aquest matí en una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola. Parlava de l'actual finançament.
Nosaltres aquí, a molta gent de la classe mitjana i treballadora, que és finançadora de l'estat del benestar, no li podem donar ajut a la beca menjador, no li podem donar ajuda en una altra franja d'edat, totalment diferent de la llei de la dependència, I amb els diners dels catalans, els andalusos et subvencionen el gimnàs i que puguis tenir un gos de companyia. Això és la perversió número 1.
Tu li fas referència a això del gos de companyia perquè el president andalús va anunciar ahir, entre altres mesures, una reducció fiscal de fins a 100 euros per les despeses veterinàries el primer any de tenir un gos. Però les reaccions a les paraules de Jordi Turull no han trigat a arribar, Toni Fortesa.
A través de la xarxa X, el president andalús Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, ha exigit respecte i ha retret a Turull que utilitzi sempre la mateixa cantarella d'atacar Andalusia. La seva consellera d'Economia, Carolina Espanya, hi ha posat veu.
Ja està bé de que nos miren por encima del hombro, ya está bien de tratar a los andaluces como si fuéramos inferiores, ya está bien de querernos bajar y quitar nuestra autoestima.
I aquí a Catalunya el president Salvador Illa ha replicat també les declaracions del número 2 de Junts.
Algunos están anclados. En el pasado el gobierno de Cataluña está mirando al futuro. Esto es lo que estamos nosotros y vamos a seguir estando ahí.
La vicepresidenta espanyola i candidata del PSOE a Andalusia, María Jesús Montero, ha dit en una piulada que els andalusos no viuen de les subvencions de ningú i que no permetran que es digui.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Una pausa i ha de seguida més coses.
Catalunya migdia.
El viatge d'una empresa, amb Míriam Ponsa, dissenyadora i empresària. Amb què inverteixes?
Amb aquest espai, en la que la meva besàvia, amb el 1886, va fer créixer l'empresa, que hi ha molta història.
Quantes vegades t'has reinventat?
Moltíssimes. Quan vam passar de fer mascaretes i bates sanitàries. No volíem fer un negoci, però aquest producte ens va salvar.
Què és l'èxit per a tu?
Llibertat creativa, que hi hagi bon ambient al dia a dia.
El millor consell?
El meu pare em donava un consell, que no sempre em va anar bé, i era: agafa tots els trens.
Comprem massa?
El gran desastre de tèxtil és la sobreproducció i el sobreconsum.
Assignatura pendent de futur.
Tornar a fer alguna desfilada. Potser no tant en futur, eh? Vinga, una mica de bailoteo. Produïm el que hem venut. Reinventar-se o morir.
El viatge d'una empresa és un espai de Banc Sabadell.
I ara mira com trenca la guardiola a les xarxes de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. En menys de 3 anys disposarem d'una nova generació de fàrmacs per tractar la inflamació crònica dels malalts amb esclerosi múltiple que canviarà radicalment el control d'aquesta malaltia autoimmuna. És el principal avenç que s'ha presentat durant els 3 dies del Congrés Mundial d'Esclerosi Múltiple que s'ha fet a Barcelona i que es clausura avui, Mònica Mas.
Sí, l'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa en què el mateix sistema immunitari ataca el sistema nerviós i causa lesions que afecten sobretot el sistema motriu, però també el cognitiu. Al darrere hi ha una inflamació de la mielina, que és la capa que recobreix els nervis del nostre cos i que apareix en forma de brots i fa que es desprengui aquesta capa i lesioni aquests nervis. Actualment hi ha fàrmacs que controlen els brots, però no n'hi ha cap que controli la inflamació crònica silenciosa del cervell, que també causa aquestes lesions al sistema nerviós en aquests pacients. La doctora Martín Touré, copresidenta d'aquest Congrés Mundial i responsable de la unitat d'esclerosi múltiple de l'Hospital Vall d'Hebron, creu que estem davant d'un canvi de paradigma en el tractament d'aquesta malaltia.
O sigui, serà per la primera vegada que aconseguim modificar aquesta inflamació crònica. Vale? A partir d'aquí s'obriran moltes més opcions, no? Perquè estem en un moment en què tractem molt bé aquesta inflamació aguda, però necessitem els mateixos èxits per tractar la inflamació crònica.
Aquests nous fàrmacs estan en assaig en persones i, per tant, a punt de rebre l'avaluació de les agències reguladores del medicament que li han de donar el vistiplau. La doctora Tinturé creu que a curt termini estaran disponibles i assegura que els resultats que han vist fins ara són prometedors.
I ja que parlem de fàrmacs, la Unió Europea envia un missatge de calma després del càstig arancelari sobre la indústria farmacèutica que ha anunciat aquesta matinada Donald Trump. Ha fet saber que la Unió Europea i els Estats Units continuen compromesos amb la implementació de l'acord que van tancar el mes passat, que marca un límit arancelari global del 15% per les exportacions als Estats Units. Trump ens ha despertat avui amb l'anunci de taxes del 100% per les importacions de medicaments a partir de dimecres que ve, Sara Riera.
La Unió Europea creu que això no va per ells i que l'acord amb els Estats Units és una pòlissa d'assegurança que els blinda de més ensurts, però la patronal farmacèutica europea no ho veu igual. La indústria ha demanat negociacions urgents amb Donald Trump per evitar els arancels del 100% als medicaments amb marca o patent, a qui en quedarien exclosos els genèrics. Temen, textualment, la pitjor situació i ja alerten de l'augment de costos i de la interrupció de les cadenes de subministrament. Per cert, que aquesta matinada Trump també ha repartit propines per als vehicles pesants, que tindran arancels del 25%, i pels mobles de cuina i bany, que seran del 50%, perquè creu que n'hi ha massa de fora, als Estats Units.
Les ajudes a extutelats triguen un any a arribar. Ho denuncia un informe del síndic de Greuges, que també constata que les prestacions no arriben a la majoria dels joves i que només el 14% dels extutelats d'entre 18 i 23 anys en cobren alguna. Pel que fa a les ajudes econòmiques cobrades indegudament per errors administratius de l'antiga DGAIA, la síndica demana que se'ls canceli el deute. En punt dos quarts, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas ha denunciat el desgavell administratiu de l'antiga DGAIA, deixant un de cada quatre extutelats sense resposta durant un any davant de les demandes de prestacions. Uns mesos on quedaven totalment desemparats.
Si t'imagines 13 mesos, penses, i què farà aquest jove de 13 mesos durant un any sense que li arribi un tipus d'ajuda, un tipus de prestació, què és el que ha de fer? No vull apuntar més, cadascú pot interpretar, però això hauria de ser una resolució completament diferent.
Pel que fa a les reclamacions de cobraments indeguts que ha fet l'administració a joves extutelats, l'informe constata errades de l'administració i manca de coordinació dels serveis de la DGAIA, molts d'ells externalitzats. És per això que ha demanat directament la condonació, perquè en molts casos, a més, els joves havien comunicat que havien trobat feina o que marxaven fora de Catalunya i que, per tant, ja no els hi corresponia percebre l'ajuda.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè han localitzat sense vida el boletaire que es buscava des de dimarts al Coll de Bóixols, al Pallars Jussà. L'home, de 83 anys i veí de Figuerola d'Orcau, havia sortit a buscar bolets amb el seu germà quan es va perdre pel bosc. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bon dia.
Bon dia, sí. El cos s'ha trobat aquest matí a 9:45, a uns 1.500 metres del punt on se l'havia vist per última vegada després de 4 dies de recerca. El dispositiu, coordinat pels bombers de la Generalitat, ha estat molt ampli i han treballat dotacions terrestres, unitats del gra i de muntanya, gossos de recerca i drons. També hi ha participat el SEM, que hi ha desplaçat una unitat i un equip de psicòlegs, i els Mossos d'Esquadra, que ja han fet l'aixecament del cadàver per ordre judicial. A les portes del cap de setmana, els bombers insisteixen en la prudència i recorden als boletaires que cal sortir sempre preparats.
Passant 2:58, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Ara fa 40 anys, els jerarques de la dictadura argentina van ser jutjats gràcies a testimonis com aquest.
Primero ponernos todas desnudas, hacer la cola para ir a bañarse, siempre con la capucha y atadas, y sometidas a todo tipo de vejaciones de los guardias.
En un dels seus últims treballs, la periodista Leila Guerriero retrata la història d'una de les supervivents d'aquell règim militar.
Y a los 20 años la secuestran embarazada de 5 meses, la hacen parir en la ESMA, arriba d'una mesa.
Davant del negacionisme de l'actual govern de Javier Milei.
Para nosotros durante los 70 hubo una guerra.
L'autora argentina conclou.
No hay una guerra cuando el terrorismo lo ejerce el Estado. Creo que esto es sumamente preocupante.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Argentina i les ferides de la dictadura.
Dissabte a les 10 de la nit.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2:15, comencem la cultura parlant d'un actor català.
Ahí me tenéis. Vuestro protagonista. El yo del título... soy yo.
És l'actor barceloní Oriol Pla, el primer català nominat als Premis Emmy Internacionals, que reconeixen les millors sèries de l'any produïdes fora dels Estats Units. Optarà el premi a millor intèrpret masculí pel seu paper protagonista a la sèrie Yo Adicto, dirigida per Javier Giner. La notícia li ha arribat en ple rodatge a Bilbao i l'ha rebut amb alegria i amb sorpresa, Montse Camps.
I està rodant la pel·lícula Esta Soledad, dirigida per Javier Giner, també director de Yo Adicto. Des d'allà ha explicat aquesta emissora com ha rebut la notícia.
Un bon amic meu que està treballant a la pel·lícula també, el Daniel Cuello, i amb el l'ànim als ulls així brillants, i jo, què passa? No, res, que t'haig de dir una cosa, però no sé si és el moment. I va venir i ens va dir això, i bueno, tot, bueno, tremendo, allà com, què, flipant.
Pla agraeix també la resposta de la gent del carrer pel seu paper d'un home que decideix ingressar en un centre de rehabilitació de drogodependència.
I aquí a Bilbao també m'està passant molt, moltíssima gent aquests dos mesos que he estat aquí, em felicita per la feina, per la sèrie, des del cor, gent que s'apropa molt de respecte i molt de carinyo. I et venen i et diuen, perdona, és que moltes gràcies, i et donen la mà i et miren i quan una persona estranya, no?, et senti tan propera i et vulgui... Hòstia, és superbonic.
Els premis s'entregaran a Nova York el 24 de novembre.
I encara parlem més d'interpretacions, perquè al Festival de Sant Sebastià s'ha presentat una altra sèrie que també portarà cua.
A part de ti y de mí, hay alguien más que esté con nosotros.
És Anatomia de un instante, l'adaptació del llibre de Javier Cercas sobre tres figures clau de la transició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Són Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i Manuel Gutiérrez Mellado, els únics tres diputats que no es van amagar quan Tejero entrava al Congrés a trets en el cop d'estat del 23F. Dirigeix Alberto Rodríguez, que està en competició amb la pel·lícula Los Tigres, aquí també, amb l'objectiu de mostrar com i per què s'arriba aquella tensa situació política el 1981. En el paper de Suárez hi ha Álvaro Morte, el professor de la Casa de Papel, i en el de Carrillo, Eduard Fernández, i tots dos han assenyalat a 3Cat Info la importància d'una sèrie així en aquest moment tan polaritzat a Espanya.
I encara gent que diu, bueno, Franco no era un dictador, diu, hòstia, està bé ja dir les coses pel seu nom, i ara estem retrocedint molt en qüestió de drets, i és bo veure aquesta sèrie que, com tu dius, a més, una sèrie entretinguda, molt ben feta, i fer d'això una miqueta un thriller, no?
També és part de ese proceso didáctico, no? Si consigues que sea entretenido, vas a llegar más a esa gente, no? Que, como tú bien dices, no hay gente joven que no sabe de este periodo. Y eso es muy preocupante ya de entrada.
Movistar Plus aprofitarà per estrenar la sèrie el 20 de novembre, l'aniversari de la mort del dictador.
Doncs aquestes novetats des de Sant Sebastià, des d'on precisament arriben algunes pel·lícules ja a les sales. Però sobretot avui s'estrena la que, per molts, és la pel·lícula de l'any.
Bad an eyelash.
Good morning.
There are no hands on the clock.
Why?
Parlem de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, Marc.
El responsable de pel·lícules com El fil invisible o Pous d'ambició explica aquí la història d'un revolucionari dels anys 60-70 que ha d'amagar-se amb la seva filla petita després que el delatin. És un film tendre i alhora frenètic, una cinta que barreja multitud de gèneres amb persecucions, aventures, guerrilla, però que també parla sobre la paternitat en un ambient hostil i en constant malfiança. Una pel·lícula per denunciar el sense sentit de les polítiques migratòries actuals dels Estats Units, l'esquizofrènia amb què viu el país i l'esperit de lluita incansable d'alguns dels seus habitants. Leonardo DiCaprio fa aquí un dels papers de la seva vida, igual com Sean Penn, que és el seu perseguidor. De Sant Sebastià arriben dos títols, Mas Palomas, la pel·lícula d'Aitor Arregui i José Mari Goenaga sobre un homosexual septuagenari que es veu obligat a tornar a entrar a l'armari quan l'ingressen en una residència d'avis, un film esplendorós, i el film d'animació en català El tresor de Barracuda, una cinta de pirates entretingudíssima. Completen les novetats l'original i familiar Sketch, Cuidado con lo que dibujas, l'intrigant thriller Relay amb Lily James i el remake del Vengador Tóxico, un clàssic del gore dels anys 80.
Cap tècnic del Ministeri de Cultura ha anat al MNAC per comprovar l'estat de les pintures de Sixena. Així ho han assegurat a 3Cat Info, fonts del mateix museu, el dia, precisament, que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha defensat que els seus tècnics estan bolcats en aquesta qüestió, Montse Mas.
Sí, Urtasun ha defensat la implicació dels seus tècnics a l'hora d'avaluar els riscos de traslladar les pintures a l'Aragó. Ho ha fet en una entrevista als matins de TV3 amb motiu de la cimera Mundiacult, que ha començat avui a Barcelona.
I ja hi ha informes que hem elaborat amb la participació dels nostres tècnics, vull dir que amb això també vull ser molt clar. Els nostres tècnics estan perfectament implicats en la qüestió i els nostres tècnics estan bolcats, al igual que la resta d'institucions.
Fons al MNAC, en canvi, ho han desmentit. Asseguren que no es té notícia de la representant del Ministeri a la Comissió Tècnica de Treball des del juliol, que va participar en les reunions per videoconferència, i afegeixen que, a diferència dels tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament, cap tècnic del Ministeri ha participat en els informes que el museu va aportar en l'escrit d'oposició a la sentència, entregat recentment al jutjat d'Osca.
Oh, it's a beautiful day for football. I hope we see a great game, Stuart.
I una cosa que està, en certa manera, relacionada també amb els esports, perquè avui surt al mercat l'FC 26. És la nova entrega del popular videojoc abans conegut com el FIFA. Entre les principals novetats destaquen les millores d'accessibilitat pels jugadors que tenen algun tipus de discapacitat, cosa que aniran molt, per exemple, malalts d'atròfia muscular. L'FC 26 també incorpora l'alt contrast per persones amb baixa visió en mode multijugador, cosa que cap altre videojoc d'esports havia fet fins ara.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Sergio Busquets penja les botes.
Deixarà el futbol quan acabi la temporada amb l'Inter Miami i marxarà l'últim integrant que quedava en actiu del millor mig del camp del Barça amb Busquets, Xavi i Iniesta. Parlar de Sergio Busquets avui, aquesta nit, a les 9, Girona Espanyol, duel català a primera divisió. Els dos equips hi arriben amb sensacions, dinàmiques i, sobretot, necessitats molt diferents. I el partit el viurem a Catalunya Ràdio, amb el Tot Gira, amb el David Clopés i l'Eduard Solà i el Sergi Andreu, entre d'altres. Eduard, Sergi, bona tarda.
Hola.
Hola, bona tarda.
Va, començo per l'anfitrió, Solà. Última hora del Girona per aquest partit.
El Girona ha fet un últim entrenament aquest matí i, com vam explicar ahir, aquesta hora afronta el partit amb moltes baixes. 7 d'entrada i a la nit van operar Donny Van de Beek i es van confirmar els pitjors pronòstics. Ruptura completa del tendó d'Aquiles de la cama esquerra. Avui el club ha anunciat que l'han donat d'alta a l'Hospital d'Amsterdam i, segons el comunicat mèdic, el temps de baixa serà de 6 mesos com a mínim. El migcampista, però, tindrà difícil tornar a jugar aquesta temporada. A més de Van de Beek, Abel, David López, Lemar i Sigankov continuen lesionats i Joel Roque i Krapitsov són al Mundial Sub-20. Mitchell recupera Witzel i Vitor Reis, que no van poder jugar per sanció a Bilbao.
I l'Espanyol, Sergi, sense cap baixa?
Sense cap baixa. Ha viatjat avui cap a Girona amb tota la plantilla al complet. Manolo, de fet, s'han portat 25 jugadors, per tant, haurà de descartar un parell, que probablement seran el tercer porter, Pol Tristán, i el jove Javi Hernández, que surt d'una lesió. La principal novetat és el retorn de Pere Milla, que s'ha perdut els últims dos partits per sanció. És probable que Milla recuperi avui la titularitat. S'espera, a més, que Manolo faci algunes rotacions en relació als últims partits de Lliga.
I el que dèiem, que els equips arribaven amb necessitats diferents al Girona, suposo, Sula, que voldrà donar una alegria a l'afició a casa després que l'últim partit hi hagués una mica de mala maror, de mal ambient a la graderia, amb crits contra la directiva.
Sí, el Girona necessita els punts de manera urgent perquè és un dels tres equips de primera divisió que encara no ha guanyat, i en els 5 partits que ha jugat fins ara només ha sumat 2 punts, i tot 2 punts els ha sumat a fora. Això vol dir que ha perdut els 3 partits que ha jugat a Montilivi, recordem, contra el Rayo, contra el Sevilla i contra el Llevant. És el Cué, i Mitchell ja va dir ahir que necessitaven una victòria ja. A l'últim partit a casa, com dius, Laia, es van sentir crits de directiva d'emissió, però sembla que l'empat a Sant Mamés ha calmat una mica els ànims a l'entorn i també a l'equip. Una derrota deixaria avui molt tocat l'equip i, en canvi, una victòria el trauria, encara que fos per unes hores, de la cua de la classificació.
I davant tindran l'Espanyol, que arriba en un moment de confiança molt alt.
Sí, un Espanyol que arriba en un bon moment a Montilivi. És quart en zona Champions, amb 11 punts, després de 6 jornades. Ha guanyat 3 partits de Lliga, han empatat un parell i només n'ha perdut un, el del Bernabéu, a més a més. L'Espanyol de Manolo és dels millors espanyols dels últims anys. Un equip amb personalitat, sòlid en defensa, ordenat, proactiu amb la pilota i capaç de generar molt en atac, com es va demostrar l'últim dia, sense anar més lluny. En l'últim partit de Lliga, l'equip va xutar 10 cops entre els 3 pals. Un Espanyol que no es dona mai per vençut i que avui buscarà una nova victòria a Montilivi després que les últimes 3 visites hagin acabat amb derrotes periques.
Doncs aquest Girona Espanyol es juga a les 9 i des d'un quart d'hora abans, a 3 quarts de 9, començarà la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. I el Barça, Lamine Yamal, ha tornat. El davanter blaugrana està recuperat i preparat per reaparèixer, Marcos García.
Ei, he tornat. Ha anunciat així aquest migdia Lamine Yamal a les seves xarxes socials, i és que Lamine i Valde han sortit avui a entrenar amb el grup, amb els jugadors no titulars ahir al camp de l'Oviedo, ara en parlem. Rafinha va acabar amb molèsties aquest partit d'ahir, no ha sortit al camp a entrenar-se, en el cas de Rafinha, fer treball al gimnàs. Ja sabeu, diumenge, Barça-Reial Societat, veurem què passa aquí amb Lamine Yamal. Ja fa dies que us expliquem que l'objectiu principal de Lamin és recuperar-se de cara al partit contra el PSG de la propera setmana i segueix complint aquest terminis pas a pas. A l'equip francès hem tingut novetats avui a la infermeria. El capità del PSG, Marquinhos, serà baixa unes setmanes, això és oficial, ho ha anunciat el PSG. Esperada, doncs, el partit contra el Barça, té una lesió al quàdriceps esquerre. Tot apunta que no hi arriba João Neves, però és dubte, i no hi seran Désiré Doué i Ousmane Dembélé.
Doncs ja hem dit que avui arrenca la setena jornada de Lliga amb aquest Girona espanyol. Ahir va acabar la sisena i el Barça, que manté la persecució del Madrid després de guanyar 1-3 al camp de l'Oviedo.
A la primera part, imprecisions, poca fluïdesa de l'equip de Flick i una errada de Joan García en una sortida de l'àrea en pilota. Va deixar pràcticament el gol servit a l'Oviedo. Al segon temps, sense brillar, el Barça ho va capgirar. Es va notar molt l'entrada de Frenkie de Jong per Casado al descans. Segons de la TDT, en 45 minuts de Jong va fer 70 intervencions, 6 passades de mèrit, 5 recuperacions i una assistència pel neerlandès. Va canviar el partit. Cubarsí destacava a TV3 justament això. Com va encapgirar l'enfrontament a la segona part?
Sí, ells han començat amb un ritme molt, molt alt. Nosaltres sabíem que passaria perquè estan al seu camp, però jo crec que la segona part hem fet un xip, hem donat més ritme a la pilota, els hem sotmès a la seva àrea, i jo crec que ja són molt bons i tindríem moltes ocasions i han pogut marcar 3 gols.
Van marcar Eric Lewandowski, Araujo, especialment bonica la rematada de cap del polonès, d'aquelles de davanter centre de tota la vida.
Doncs precisament del Barça n'ha parlat el seleccionador portuguès. Perquè ahir al Tot Costa vam entrevistar Robert Martínez, el seleccionador de Portugal es va desfer en elogis cap al Barça de Hansi Flick, Arnau Caral.
Sí, el tècnic de Balaguer va dir que el conjunt blaugrana és dels pocs equips que poden jugar-li de tu a tu als vigents campions d'Europa i sosté que els èxits del PSG la temporada passada no van ser una casualitat.
El Barça és un equip que pot competir contra cara a cara contra el Paris Saint-Germain. I no n'hi ha gaire equips que puguin fer això. La veritat, el Paris Saint-Germain no és que guanyés la Lliga, la Copa i la Champions, és com va guanyar la Champions. I jo crec que quan tens un equip que té capacitat de marcar 5 gols en una final de Champions és perquè estan en un moment increïble.
Robert Martínez serà el Lluís Companys dimecres que ven al Barça-PSG per seguir ben a prop jugadors del combinat portuguès com Vitinha, João Neves, Nuno Mendes i Gonçalo Ramos. El seleccionador creu que té futbolistes de prou nivell per guanyar el Mundial de l'estiu vinent i pren d'exemple la gesta de Portugal a la Copa del Món del 66, quan van quedar en tercera posició.
A l'inici, l'Òscar Fernández fa més de 2 anys anunciava la seva sortida del Barça i avui ha fet públic que deixa el futbol.
Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional.
Sergio Busquets penjarà les botes quan acabi aquesta temporada amb l'Inter Miami.
Sergio Busquets es retira, 37 anys, 32 títols amb el Barça i destaca en 3 Champions, 9 Lligues, amb la selecció espanyola, un Mundial, una Eurocopa, una carrera esplèndida que acaba.
Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño, desde Badía hasta el filial del Barça, pasando por Barberá, Lleida y Xabac. Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño.
Sergio Busquets és el tercer jugador que ha jugat més partits amb el Barça, darrere de Messi i Xavi.
I tornem a parlar de la Lliga. Demà hi ha derbi madrileny al Metropolitano, a 4:15 de la tarda, Atlètic de Madrid, Real Madrid.
L'entrenador del conjunt blanc, Xavi Alonso, vaticina un ambient bonic per a un partit que, segons diu, sempre és especial per als futbolistes.
Cuando sabes lo que hay en juego te motiva más, tienes esas ganas de querer hacerlo bien, como equipo, cada jugador también, y esperamos eso para mañana.
El Real Madrid és líder i té el doble de punts que l'Atlètic, que és 9è. Tot i això, no seria d'estranyar que el Madrid deixés escapar algun punt al Metropolitano. I per què ho dic, això? Doncs perquè el Madrid porta 3 anys, sense guanyar el Metropolitano, des del setembre del 2022. I també perquè l'Atlètic encadena 5 derbis sense perdre contra el conjunt blanc. Els blancs tenen les baixes confirmades de Rüdiger i Arnold, i l'Atlètic no podrà comptar amb Thiago Almada, Jiménez ni Sorloth. Els que sí que podrien començar a guanyar protagonisme són Bellingham i Camavinga, després de reaparèixer al camp del Llevant.
I a la Lliga Femenina, després, demà, és dia de derbi. Després dels èxits al Barça en forma de guardons internacionals aquesta setmana, l'equip rebrà demà l'Espanyol amb el record ben present, Rut Vilà, dels últims enfrontaments entre els dos equips catalans.
La intensitat amb què es van viure els dos derbis de la temporada passada fan que el vestidor del Barça passin ja a un segon pla les celebracions pels premis individuals aconseguits en els últims dies. Tot i que Aitana, Payor i Vicky mostraran els guardons a l'afició abans del partit, l'entrenador Pere Romeu assegura que les jugadores estan centrades ja a fer un bon partit demà contra l'Espanyol.
Tenim molta sort perquè els èxits, premis individuals que hi han hagut aquesta setmana, igual que totes les nominacions, igual que tenir tantes jugadores nominades any rere any i temporada rere temporada, es gaudeixen molt, es celebren molt el dia que toca, però el dia següent la gent es posa a treballar i això és el que identifica clarament aquest equip.
Romeu espera un rival amb moltes precaucions defensives i pel partit compta amb tota la plantilla excepte Quica, que continua treballant al marge del grup. L'Espanyol visita el Barça després d'un inici complicat de Lliga, encara no han guanyat cap partit, sumen 3 empats i una derrota. L'entrenadora Sara Monforte apunta què ha de fer el seu equip per plantar cara al Barça.
Es mouen quan tu mires la pilota. Llavors ahí està moltes vegades el que de la qüestió, no? El que la pilota no t'atrapi, estar pendent en la seva mobilitat i després intentar fer-los mal en transicions. Jo crec que ahí podem fer mal i estar fortes també en la BP. Jo crec que és un partit que demanda moltíssima concentració i per part nostra treballant molt bé els canvis perquè els jugadors arriben bé a final de partit.
Els dos tècnics s'han fet avui el Johan Cruyff, l'habitual sessió de fotografies conjunta que se solen fer en els derbis masculins abans d'aquest tipus de partit. Avui aquesta tradició s'estrena abans d'un derbi femení.
I recordem que també demà, però a les 12, juga el Badalona Women Real Societat a Salou. L'equip català, que no té cap camp reglamentari per jugar a la competició, espera encara l'okay de la Lliga per al Municipal de Palamós. I de moment, la primera jornada a casa la va jugar a la Nova Creu Alta i aquesta la jugarà a Salou. Doncs 8 minuts, una mica més de 8 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda, fem una pausa i després...
Fet tercers, evidentment, dius, no és un desastre, estàs bé, però bueno, veurem demà si podem buscar aquesta constància. I
no ha estat un bon dia per a Marc Márquez, però el Japó està tot a punt per a un nou títol mundial.
Catalunya migdia. Arriben els dies de bellesa del Cort Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda-ho, només fins al 8 d'octubre gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Cort Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
Compres, passejos, moments amb amics. A l'illa sempre hi ha vida. El punt de trobada que forma part de la ciutat. Ara descobreix la nova l'illa, totalment renovada. Més lluminosa, oberta, amb noves marques i nous espais on comprar, menjar, passejar i gaudir de les terrasses i el parc. Nova l'illa. On sempre, com mai.
Això sí que és una pujada i no la de gener.
Però què dius?
Que el setembre costa tot un munt. Tornar a la feina, les classes, el material de l'escola...
Doncs a mi m'està costant zero.
A Nissan tens tota la gamma a 0% TAE fins a final de mes. Perquè tornar a la rutina et costi zero. Consulta condicions a Nissan.es, financiant amb RCI Bank.
Aprofita-ho! Només fins a final de mes. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
12 grups de ball amb un talent innat.
Competiran per demostrar de què són capaços.
Acompanyats per la veu d'un eufòric. Els millors s'enfrontaran a una gran final.
Plena de sorpreses.
I d'eufòria!
Eufòria Dance Kids. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quin nivell de ballarins!
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Marc Márquez manté intactes les seves opcions de proclamar-se diumenge campió del món de MotoGP, però les sensacions que després de la primera jornada d'entrenaments no són les habituals. I tot té una raó. Enviat especial al Japó, Damià Aguilar.
La raó és que s'han precipitat, ho diu així Marc Márquez.
No tenía las sensaciones que buscaba o que pretendía y nos hemos liado un poquito más de la cuenta. por la tarde, pero nervioso, nervioso no, por el título no. Más que nada por cuando, lógicamente, cuando uno no encuentra las sensaciones que quiere, pues busca lo más rápido posible encontrarlas. Y hoy hemos querido encontrarlas demasiado rápido.
Costa d'entendre que un equip tan conjuntat, que saben com resoldre els problemes, hagin volgut anar més de pressa del que tocava i hagi estat el tro de Cervera qui a la darrera volta de la tarda, hora japonesa, hagi posat el que la moto no tenia per fer tercer. Primer, Bezzecchi amb Aprilia, segona, Costa amb KTM, tercer, Marc Márquez amb Ducati. Mal dia per les Ducati en general, per allò que no encapçalen el grup, mentre que Pecco Bagnaia somriu però contingudament. I dia discret per un Àlex Márquez que ha fet 15è i que per tant haurà de passar per la repesca, com també Àlex Rins i Maverick Viñales. La pròxima matinada, repesca i oficial. I demà al matí, a les 8, cursa sprint en directe pel suplement de Catalunya Ràdio.
El Mataró i el Terrassa buscaran aquest cap de setmana superar la fase prèvia de la Champions femenina de waterpolo i acompanyar així el Sant Andreu i el Sabadell a la fase principal de grups. Així podríem tenir un pòquer de catalans entre els 16 millors d'Europa, David Ubach, com ja va passar la temporada passada.
Per aconseguir-ho, el Terrassa i el Mataró hauran de quedar entre els dos primers llocs de cadascun dels seus grups de tres equips. De fet, les terrassenques juguen ja aquest mateix vespre, a 7:15, a Glifada, prop d'Atenes, davant de les anfitriones. Del Glifada en parla el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez.
És un bon equip, té jugadores importants i que té una base de jugadores de la selecció grega júnior que tenen nivell, amb la qual preveiem un partit difícil.
Completa el grup del Terrassa, l'Eger Ungarès. El Mataró, per la seva banda, arriba a la cita amb el títol de Copa Catalunya de diumenge passat ben fresc. Les mataronines tindran doble rival italià, el Rapallo i el Trieste. Ara bé, l'equip de Dani Ballart no debutarà fins dissabte i això té els seus avantatges, segons el tècnic.
L'avantatge que divendres juguen entre elles les italianes i nosaltres és el dia que hem de descansar. Estarem veient el partit i agafant notes.
El raid de Portugal, victòria d'Edgar Canet a la segona etapa de motos per ampliar el seu avantatge a la general de Rally 2. El de la Garriga 5è, la categoria absoluta. En cotxes lidera el portuguès João Ferreira i el millor català tercer és el copilot Armand Monleón, acompanyant el brasiler Lucas Moraes. Avui tercera etapa en un bucle de 300 quilòmetres d'especial a Badajoz. I ara coneixem un pilot de Segur de Calafell de només 23 anys que triomfa les proves de resistència, Carles Vila.
Es tracta d'Àlex Toledo, que aquest any ha participat al Mundial de Resistència de Motociclisme. Ha tancat la temporada amb un tercer lloc a l'emblemàtica cursa del Vol d'Or, al circuit de Paul Ricard, una de les proves més antigues de 24 hores. Tot i el pressupost ajustat del seu equip, al Bollinger Suís, Toledo està prou satisfet de la temporada que ha fet i d'aquesta última cursa.
Ha sigut un any força complicat per totes les curses. Vam començar a Le Mans un desastre, un caos amb la pluja i moltes caigudes. A Spa no vam tindre problemes, però també vam tindre molt de problema amb la pluja. Suzuka no la vam poder fer pel tema de pressupost amb l'equip. I bueno, arribàvem aquí amb motivació, no?, de terminar l'última cursa, la de temporada del Mundial. Sabíem que anàvem a batir una miqueta, no?, per les nostres prestacions de la moto, no eren les millors, però bueno, vam poder aconseguir la tercera posició. No?
Àlex Toledo ja ha començat a treballar en la pròxima temporada, on no descarta aconseguir entrar en un equip que li permeti tenir opcions de poder lluitar per al títol mundial.
I com cada divendres des de la redacció Esports de Catalunya Ràdio us fem una recomanació. Eudald Serra, quina és la teva per aquest cap de setmana?
Doncs la final del Mundial de Rugby, que es disputarà demà a les 5 de la tarda a Londres. Enfrontarà les seleccions d'Anglaterra i el Canadà. No és una final inèdita, perquè aquestes dues seleccions ja van jugar a la final del Mundial del 2014 i llavors el triomf va ser per les angleses. Totes dues seleccions hi arriben en un gran moment. Anglaterra fa 32 partits que està invicta i el Canadà no ha perdut cap partit aquest any. A més, aquesta final del Mundial batrà demà un rècord d'assistència d'un partit femení de rugby, ja que s'han exhaurit les 82.000 entrades que té l'estadi de Twickenham, l'escenari de la final de demà, conegut també com la catedral del rugby.
I temps encara per altres informacions del dia, Marta García. Comencem pel rem.
El de Banyoles, Aleix García, ha acabat quart en la final del Mundial de Xangai en la competició de dobles cull amb el gallec Rodrigo Conde.
I en handbol?
Partits de la tercera jornada, el Balonmano Granollers rep el Viveros Nava a partir de les 7. El partit del Barça contra el Villaveranda encara no té data perquè els blaugranes, que ahir van guanyar 25-32 en la pista del Zagreb en la tercera jornada de la Champions, disputen este cap de setmana en Egipte la Superglob, que és el Mundial de Clubs. Demà mateix, partit contra el Taubaté brasiler. I també t'explica l'Aia que Paula Badosa ha debutat amb victòria en l'Obert de la Xina en un partit de segona ronda contra la croata Antonia Krujic, a qui ha superat en 2-7, 6-3 i 7-6. Badosa encara no sap qui serà la seva rival en tercera ronda.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a partir de les 7 al Tot Costa. I recordeu, aquesta nit a partir de les 9, Girona Espanyol, i a 3:15 de 9 comença la transmissió del Tot Gira. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.